que es fa com d'una manera molt escrupulosa, que l'han detingut aquest matí a casa seva i que la intenció doncs, és portar-ho directament als jutjats i que allà sigui davant de la jutgessa que ell pugui declarar, si així ho considera, si així li recomanen els seus advocats, i donar explicacions de totes aquestes proves que els Mossos doncs, han recollit tot aquest temps.
Recordem el cas, per si algú ens perdem, estem de situar-nos al desembre del 2024, no?
Exacte, això és Jonathan Andic, que va amb el seu pare Isaac i que és un dia, un dissabte, cap a migdia, una mica més enllà de migdia, i que llavors el pare cau per una zona d'un camí que porta fins a Montserrat i és com una mena de precipici, per dir-ho així. Llavors, a partir d'aquí, els Mossos obren una investigació. Inicialment, ells creuen que és un accident i és veritat que en una segona declaració que li prenen a Jonathan Andic comencen a tenir dubtes per les pròpies contradiccions que ell incorre passat ja un temps, i això els fa com extremar totes les precaucions, consideren que ho han de mirar tot molt bé. Llavors aquí sí que es declara un secret de la causa, s'intervenen telèfons i es continua amb aquesta investigació per intentar aclarir doncs, fins on puguin, fins on siguin capaços de realment què va passar a la muntanya. Hi ha un moment que aquesta investigació agafa com un nou prisma, comencen a contemplar la possibilitat de que potser ha passat alguna cosa més a la muntanya, sense que ho tinguin com claríssim o de manera com molt definitiva, perquè totes les proves que troben en aquell moment o tots els indicis són col·laterals, no hi ha res, diré, no hi ha una imatge del moment, no? que seria com la cosa més definitiva, ni cap testimoni. Llavors, tota aquesta investigació, que a més hem seguit durant molt de temps i una mica amb aquesta preocupació de per què triga tant i per què dura tant de temps...
Sí, molt de temps, doncs, però amb molt secretisme, no? És a dir, ha costat molt tenir detalls de...
Sí,
de fet,
costa,
no sé si els tens, Rebeca, però crec que...
Costa molt perquè, a més, en el moment que és una investigació per proves indiciàries, un element clau també és que la persona investigada doncs, tampoc sàpiga detalls de les coses que li poden preguntar, perquè consideren que així doncs, és més clar veure si el que expliqui doncs, al final es compadeix amb la realitat i de l'accident que hi diu, o si hi ha suficients contradiccions perquè els faci doncs, continuar amb aquest dubte que tenen, no?, de què va passar, i veure si això doncs, finalment arriba a un judici, o que també existeix òbviament la possibilitat de que ni tan sols arribi a judici, que s'arxivi abans.
És veritat que és un cas que, a més a més, ha donat moltes giragonses, no?
Sí, és un cas que en tot aquest temps, sobretot el que ha donat és com molts titulars diferents o moltes... s'ha anat a vegades com més enllà, no? Una de les últimes coses que vèiem, no?, per exemple, que a mi em va cridar molt l'atenció, que deia, no, els forenses diuen que Isaac Andic... les ferides que té la mà, és a dir, que no en té ferides, això fa que sigui com incompatible amb caure, no? Que tu quan caus el primer que fas és posar com les mans. Llavors, sent veritat això, no?, que sembla que ell no té ferides a les mans per aquesta caiguda, els forenses no fan aquest salt, perquè si no seria com bastant més clar. Si un forense s'atrevís a dir, doncs sí, aquest senyor, tal i com cau, això descarta la caiguda, doncs tot això seria com molt més clar i molt definitiu, no? Llavors, és un cas molt delicat perquè les persones que estan implicades, lògicament, tenen una rellevància pública molt elevada, hi ha una companyia pel mig, doncs amb molta gent que depèn, òbviament, que hi treballa, i això fa que els propis Mossos siguin molt prudents, però mantinguin aquesta idea de segurament si Isaac Andic no hagués anat amb el seu fill, hagués anat amb una altra persona, seria la pròpia família qui ens exigiria que nosaltres anéssim fins al final, no? Llavors, bueno, té tot aquest context tan delicat que fa que sigui un cas doncs, que tothom va com amb peus de plom, de manera molt prudent, i tot i que ara mateix hi ha una detenció per un presumpte homicidi, es continua mantenint aquesta sensació de dir, bueno, veurem això fins on arriba, veurem si arriba a judici, veurem si les proves són suficients com per poder afirmar una cosa tan greu com que seria que Jonathan Andic hagués matat el seu pare.
Cas que imagineu-vos la bestialitat que és per un fill haver viscut això si és innocent. És a dir, una persona que la detenen acusat de la mort del teu pare, que tu has vist morir.
Sí.
Si ets innocent, sí, sí. És que és bestial. A més la condemna social, que això ja et queda cronificat.
Ells sempre
van dir que si els Mossos han trigat tant és també per això, perquè eren molt prudents a l'hora de fer una detenció com aquesta. Vull dir que sí, si ho fan és perquè hi ha indicis.
Sí, i a més una mica la detenció, que ells, jo entenc que ells són conscients del ressò mediàtic que té, lògicament, una detenció, una mica també respon a la gravetat del delicte que s'investiga. sempre mantenint la presumpció d'innocència i esperant a veure si això arriba a judici o on acaba, o si ell pot donar totes les explicacions que els Mossos consideren que necessiten per poder tenir clar què va passar. Però sí, com tu dius, els Mossos, amb els indicis que tenen, amb la prova indiciària, ells creuen doncs, que hi ha sospites suficients per fer aquesta detenció, que consideren que és obligada i que sí que és cert que es fa de manera com molt pulcra. És a dir, nosaltres veiem moltes vegades a persones que es detenen per homicidis que estan, que primer van a comissaria, que a comissaria doncs, a veure si volen declarar davant dels Mossos o no, o si no, a vegades dormen a comissaria i després, un dia o dos dies després, passen a disposició judicial. Tot aquest procés no ha passat, és a dir, és una cosa això directament al jutjat i que sigui doncs, ja el jutjat que ell pugui explicar, que segurament ell també tindrà moltes ganes, no?, al final de dir tot el que consideri sobre aquestes sospites i dubtes que tenen els Mossos.
Hi havia el mòbil personal de Jonathan Andic, no? El testimoni també de la seva parella, que explicaven que hi havia mala relació entre el pare i el fill. Evidentment, això no és un indici de res,
sí,
però sí que era un lloc on s'agafaven, no?
Sí, ells... ells, que, bueno, hi ha aquesta mala relació de fons o complicada, un pare i un fill amb una relació que des de feia temps doncs, sempre hi havia com aquesta idea de que aquest fill, quan s'havia hagut de fer càrrec de l'empresa, no ho havia fet com el pare volia, no? I que això havia com degenerat una mica de relació. Llavors, en la investigació, ells arriba un moment que... i agafen el telèfon, primer tenen el telèfon lògicament del pare, tenen accés a totes aquestes converses que hi hagi al telèfon del pare, i després, ja com en la investigació, quan ja veuen coses que no els quadra, també agafen el telèfon de Jonathan Andic. És un telèfon, a més, que quan els Mossos l'agafen uns mesos després, ell se l'ha canviat. Això no és una prova directa de res, però bueno, també els Mossos els diuen, per què et canvies el telèfon enmig de tot això, no? Són aquests indicis, l'autòpsia que es fa, que es fan com dues autòpsies, no?, de les circumstàncies de la caiguda, i totes les més coses que envolten tot aquest episodi que, per desgràcia, no sabem tots els detalls, per això, perquè hi ha com molt d'hermetisme. Però una mica el que sí que ens arriba és la prova indiciària per ella mateixa genera sospites. És possible que ell pugui donar una explicació a cada una de les coses i llavors segurament això doncs, no aniria com molt més enllà. I si no és així, veuríem si això... doncs, pot acabar arribant a un judici, perquè per arribar a un judici tampoc és fàcil, és a dir, per
no,
arribar
clar,
a un judici...
El jutge ha de veure un indici clar per poder jutjar,
clar,
no? Això és una investigació.
Indicis, clar, han de ser superiors a la presumpció d'innocència, és a dir, doncs, que hi hagi suficients elements que facin pensar, vale, doncs aquest senyor, doncs potser sí que hi ha sospites i això ho hem de veure en un judici, però jo encara no hem arribat a aquest estadi. És a dir, ara estem a l'estadi que ell ha de donar respostes davant del jutjat, si vol, perquè té dret, òbviament, a no fer-ho, a totes aquelles incongruències que els Mossos han trobat en tot aquest temps que han estat investigats.
Marta Bonforte, com ho veus tot plegat?
Sí, jo crec que és un cas molt mediàtic, que per això precisament s'ha esperat a tindre indicis, en principi, per a fer aquesta acció, aquesta detenció, però sempre pense que quan hi ha diners al voltant, no?, i quan són famílies tan poderoses i que hi ha altres interessos o presumptament altres interessos, doncs no és tan fàcil juzgar des de la perspectiva d'una persona, perquè clar, a mi me planteges aquest escenari i pensaria en la meua ment amb una família estructurada, que tot funciona bé, que si me'n vas desenterrar-me amb un pare, mai pensaria que jo haguera pogut estar involucrada o qualsevol persona el del seu voltant estaria involucrada i que això és un simple accident. Però quan pot ser n'hi ha altres interessos o n'hi ha tants diners, per desgràcia, en joc, que no ho sabem, que això és tot presumiblement i no està gens clar, però la ment humana no funciona de la mateixa manera i que pot ser n'hi ha accions com aquesta, no? Jo crec que en un cas com aquest també hem de ser molt prudents, però sincerament els indicis ara mateix no pinten bé, no?
Evidentment, això també... Clar, aquí estem parlant d'una família poderosíssima.
Clar.
Hi ha una lluita interna de nissaga de poder, diguéssim, no? Que això també ho embruta. Però, clar, no, una cosa no té res a veure amb l'altra, Pere.
Efectivament. O sigui, hi ha tots els ingredients perquè sigui supermediàtic, perquè generi controvèrsia, perquè la gent, dit malament, diguem, hi vulgui sucar pa, no? Però la realitat és que és una família, com totes, amb aquestes particularitats, i que fins i tot ara, diguem, aquesta detenció no canvia la presumpció d'innocència. O sigui, no coneixem quins indicis han trobat.
No ho canvia, però és de cara veurem doncs, a molts
a veure,
mitjans especulacions, no? Perquè ja comença a aparèixer doncs, que per què va trucar primer a la seva dona i no emergències quan va caure el seu pare, per exemple. No?
Però...
són preguntes que també són normals que es facin, però clar, com que és una especulació pura perquè la investigació està sota secret de sumari, doncs...
Efectivament, no? I per això...
Treuen un moment horrorós.
I per això jo crec que val la pena subratllar tant que la presumpció d'innocència continua com... que, malgrat que som periodistes i que, per tant, sempre volem ser els primers en saber les coses, en aquests casos pues estic a favor, diguem, del secret total. Òbviament, tot periodista té l'obligació de tenir detalls, eh? Els companys que han parlat i que estan seguint els temes tenen l'obligació i, si ho aconsegueixen, fantàstic. Però, com a ciutadà, jo prefereixo que aquests detalls, diguem, que la premsa busca... crec que és més assenyat.
Sí, els busca, però també... Perdona, Pere, perquè talli... Però, i aquí un comentari a favor de la Rebeca, perquè nosaltres veiem que vas, quan va començar tot plegat, que hi havia molts interrogants, i vam intentar tirar molt del tema, i la mateixa Rebeca hi ha un moment que ens va dir escolta, és que no vull parlar més d'aquest tema perquè és que no tinc res més a explicar. Vull dir que aquí també jo crec que els periodistes de successos heu sabut frenar, no, Rebeca? Perquè era molt fàcil entrar en especulacions i en teories i en si les trucades. I crec que hi ha hagut una voluntat comuna periodística del país de no entrar molt en aquest tema.
Sí, perquè jo crec, al final, no, que som periodistes i, com diu el Pere, nosaltres volem saber-ho tot, però arriba un moment que també som conscients de que doncs, podem vulnerar tota mena de drets a les persones afectades i que si al final, com tu deies, al final aquest home el que ha vist és el seu pare caure i morir, no, és una cosa que jo, com a mínim, no puc oblidar, no, no puc treballar sense tenir això en ment. I també una cosa important que veurem avui és què demana la Fiscalia, que això també ens farà com una mica... copsar quin és l'estat de la investigació. La fiscal aquí, quan ell declari o no declari, doncs la jutgessa preguntarà, no? Hi ha alguna mesura cautelar per a aquest home? Es vol demanar alguna cosa perquè es consideri que està en risc que fugi o que destrueixi proves? I veurem què fa la fiscalia aquí. I llavors, si demana alguna mesura cautelar, que la més greu seria, doncs, això, l'ingrés a presó i sense fiança, sense res, i les més lleus, doncs, podrien ser, doncs, això, retirada de passaport i tot això, també ens donarà alguna pista sobre què opina la Fiscalia, que juntament amb els Mossos porta aquesta investigació, del que ens aporten les proves que tenen fins ara sobre la taula.
Perdona, Pere, que t'he tallat.
Sí, no. Ja m'ho heu completat, no? Perquè jo l'únic que volia subratllar és, malgrat que som periodistes i malgrat entendre aquest intent, aquestes ganes de saber què ha passat, doncs crec que en aquest cas el millor que pot succeir és que s'hagi treballat amb aquesta discreció extrema i que hi hagi hagut aquesta manera d'entendre que per molt que sigui tan llaminer, doncs que aquí hi ha algun dret que és fins i tot anterior al dret a la informació, sobretot quan són especulacions, que és la presumpció d'innocència en un cas tan fotut i que, per tant, crec que s'ha fet lo millor que es pot fer i que en aquest cas, malgrat ser periodista, insisteixo, doncs crec que això és bo per tothom.
Vicent.
No, és el doble pol. És la doble... en fi, les dues cares d'una moneda bastant bèstia. I la primera cara és que tu t'imagines quan una persona... el patiment de la família i quan una persona és innocent, ja ho esteu explicant molt bé, i fins i tot una persona innocent que pot pensar que estant al costat no va poder fer res i la càrrega que ella porta d'autoculpa amb tot això, i que són unes càrregues que costa moltíssim de deslliurar, i després, a més, que passes per tot aquest via crucis, ell i la família. Per tant, no és fàcil. Però, clar, dit això, clar, ostres, és que ens trobem en un cas que és de Perry Mason, de Agatha Christie, per sucari, no? Una persona durant un any que es van col·leccionant indicis i que finalment condueixen a una detenció. No considere que la policia judicial... i en aquest cas, en contra del que deia la senyora Grau, els jutges juguen i frivolitzen amb aquesta mena de temes quan no hi ha uns interessos partidistes o polítics al darrere, sinó que senzillament el que hi ha és actuació professional. I per tant, també dius, bueno, quan algú pren una decisió així, tenint en compte tota aquesta càrrega en la investigació i en la instrucció, és que hi ha més coses. Clar, per un costat tens el respecte necessari que ha d'haver-hi al mal que li pots fer a una persona i de l'altre fins i tot els aspirants a detectiu privat que en tenim tants que diuen, no, però i a més, què va passar? Perquè... I, en fi, que mala peça el teler en aquest sentit per a la família. Ja està, i després ja veurem, és veritat, quan es determinen quines mesures cautelars es prenen, etc. Però vaja, jo crec que també la policia i també els jutges, quan veuen un drama així, i si actuen com han actuat, no ho fan gratuïtament.
Anna.
Bé, home, jo diria que de moment el que sabem només es pot avaluar una cosa, que és que, si no ho he entès malament, de moment està detingut o per homicidi. Recordar que homicidi no és assassinat. L'assassinat és matar premeditadament algú. L'homicidi pot ser des d'una baralla que acaba malament. O sigui, un homicidi vol dir que tu has causat la mort d'una persona, però llavors s'hauria d'estudiar el context. Això una mica per clarificar on som de moment i també doncs, per mantenir la prudència. Dit això, jo estic, em sumo als elogis de la prudència, tant de policies que han investigat això amb un blindatge extraordinari, tant del poder judicial, i en aquest cas de la professió periodística, per variar. I subratllo el per variar perquè, home, si jo comparo la cura i la contenció amb què s'ha tractat tot el cas Andic, amb, per exemple, el crim de la Guàrdia Urbana i com gairebé es va... bueno, com que es va condemnar la Rosa Peral abans de jutjar-la.
Sí, tens raó.
Sí, o fins i tot els pares de l'assumpte, de la nena de Galícia, que dius, mai s'ha pogut establir quin motiu tenien, però, bueno, clar, la condemna...
O els pares que van violar aquest menor d'edat que vam explicar al clínic, que ara la mare, per cert, ja no està a la presó.
Sí, llavors dius, a veure...
aquest cas.
A veure, i a mi també, els periodistes de successos, jo diria que no se l'agafen en paper de fumar igual amb tothom. Ja ho deixo.
Depèn de quin, perquè el cas de la Rebeca...
Sí, sí, la Rebeca és impecable, seva, però... No, a més a més, el to...
És una matèria molt sensible, és una matèria molt sensible.
Sí, però que si en comptes de ser... Que jo me n'alegro, és que jo penso que... No és que els han dit que hagin rebut un tracte de privilegi, és que aquest és el tracte que hauria de rebre tothom...
T'estic d'acord.
...en una situació com aquesta. Però, diguem-ne, de cop hi ha casos, i subratllo el cas de la Guàrdia Urbana o d'altres que... Amb que, per lo que sigui, el personatge resulta llaminer, com deia el Pere, no existeixen aquests filtres i, diguem-ne, pues, sembla que a vegades la gent tregui els seus propis dimonis a passejar quan llegeixes algunes cròniques.
El David Àngela és als jutjats de Martorell. David Àngela, ja ha arribat el fill d'Isaac Andic?
Hola, bon dia. Doncs pel que ens diuen, encara no. De tota manera, comencen a trinxerar-se aquí trípodes i càmeres, molts mitjans, a les portes del jutjat Martorell, pendents justament de l'arribada de Jonathan Andic en qualitat de detingut. De moment, poca informació. Sabem que el cos instrueix el número 5 i es preveu que aquest matí pugui venir el seu advocat, el Cristóbal Martell. Confiem que ell ens pugui informar sobre el gir que sembla que pren avui aquest cas per la mort del pare d'Isaac Andic a Montserrat. Recordem que justament Martorell estava en un procés de construcció dels nous jutjats i que els vells, on som ara, s'hi ha d'accedir pel carrer perquè no té pàrquing. Per tant, preveiem que l'arribada d'Andic sigui davant dels mitjans.
Gràcies, David Àngela. Fins ara.
Bon dia.
Mitjans als jutjats de les portes dels jutjats de Martorell i mitjans també a les portes del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. Tània Tàpia, bon dia. Hola, Tània. Doncs no està. Doncs no està la Tània, de seguir en directe cap allà. Com dèiem, també Zapatero hem anunciat que estaria investigat i que serà citat a declarar el 2 de juny. Tània, ara sí, bon dia. Sí.
Hola, què tal, bon dia.
Explica'ns, on ets?
Doncs mira, estem just a davant de l'oficina professional de Zapatero, és al carrer Ferrat, és just a davant de la seu del Partit Socialista. Aquí a 9:45 han entrat 3 agents de la UDEF per registrar aquesta oficina. A les portes ara som desenes de periodistes que estem esperant per veure, doncs, quan surtin els agents, què s'enduen exactament. Recordem, com deies, el 2 de juny està citat com a imputat a José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama, és el que porta el cas de Plus Ultra i que investiga, doncs, i ell i d'altres que ja estan investigats, altres directius i també un amic personal de Zapatero, van cobrar comissions il·legals i van aprofitar per blanquejar diner procedent de Venezuela en el rescat públic d'aquesta companyia amb 53 milions d'euros. Zapatero, el març, va passar per la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. Allà ja negava qualsevol implicació.
Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación.
A través de análisis relevante.
Difamar.
La misma cantidad,
difamar,
en las mismas fechas.
Difamar.
En las mismas fechas. En las mismas fechas. El 1% del contrato que aparecía en el ordenador de Julio Martínez.
Trabajo por Venezuela intenso, ingente.
Y
por
sin mucha felicitar, gente, ni felicitar a Corina Marciano, ni verse con ella.
Por,
¿quiere
por
que
liberar,
le saque usted
por liberar,
lo que cuántos, opinan? Lo que opinan. ¿Sabe? Mira, ha hecho más Estados Unidos en un día que usted en 10 años.
Leopoldo López.
Fíjese usted lo que le digo.
El que sabem fins ara, doncs, és que estarà citat com a investigat aquest 2 de juny de moment pel delicte de tràfic d'influències, d'altres que s'hauran d'aclarir quan s'acabin de fer tots aquests registres que s'estan fent en aquesta oficina i també en 3 mercantils més.
Marta Monforte.
Sí, doncs jo crec que això és, esto és un colp per al Partit Socialista, perquè recordem que Zapatero ha estat i és una persona molt important per a l'entorn del president del govern i per a tot el partit. Ha estat a campanya electoral, no només ara a Andalusia, sinó també a Castilla i Lleó, també, que va ser una presència molt important perquè ell és d'allà i també en altres campanyes ha participat i va ser clau, per exemple, per a que els socialistes renovaren o almenys per a intentar fer una mica de vols de cara a les eleccions de generals de 2023. Aleshores, de moment, des del govern diuen que mantenen tota la credibilitat amb ell, que això és una investigació només, i és cert, i recalquen que part d'una querella de manos limpias, i en aquesta querella, per exemple, assumisen algunes paraules de l'empresari Víctor Aldama, que recordeu que està en la trama Coldo i també en la trama d'Hidrocarburos, i ell cita una entrevista de Víctor Aldama en la querella, en la que acusa a Zapatero de portar-se 10 milions d'euros en aquest empresari. Ell, Zapatero, sí que admetís que és amic seu, però nega, i ho hem escoltat ara a la comissió que va tindre fa uns mesos amb el Partit Popular, que estigui involucrat en cap tipus de trama de corrupció. I, clar, des de l'oposició, des del PP, estan dient que això forma tot part d'una trama, que no només és la trama Coldo, i aquest govern ha de plegar. Jo crec que fins ara hem d'esperar, però sí que si se demostren més qüestions, això no va bé, evidentment, per al govern de Sánchez, no?
Ni pel govern ni per la imatge de la política, perquè mentrestant, doncs, Vox es frega les mans. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Encara amb l'Àgora, amb Anna Grau, amb Marta Monforte, amb Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Encara us explicarem més coses del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida conversarem amb la Mar Cabra. Ella és periodista, està especialitzada en anàlisi de dades i després de guanyar un premi Pulitzer per la seva investigació sobre els papers de Panamà, va deixar la feina, va deixar el periodisme perquè s'havia cremat laboralment. Ara recullar...
És una bona idea, vull dir que igual prenem nota.
Recull la seva experiència al llibre Vivir a jornada completa, en què dona claus per detectar això que en anglès es coneix com a burnout i com superar-ho.
A les 11, nova teràpia Boomer amb en Sergi Pàmies. Avui, que se celebra el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, dissertarà sobre l'alletament.
I arribarem a les 12 amb l'humor del Jovany i companyia i després al concurs pendent amb el Joel i amb un dels nostres oients. Si voleu participar-hi, queden poques places abans que acabi la temporada. Truqueu-nos i reserveu dia al 93-201-7474.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio amb la Renaixença. Avui entrevisten un savi per conèixer el maquillador d'efectes especials Ricard Ramos i dediquen el programa al Pont.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola! Hola! I què?
Doncs res, que el tema de l'acord pels pressupostos entre el govern i Esquerra ha arribat a orelles de Carlos Herrera. I aquest matí obert el programa amb aquesta qüestió, Carlos, has dit que no és casualitat que l'acord arribi justament l'endemà de les eleccions andaluses.
Y entonces Salvador Illa y Oriol Junqueras se guardaron el acuerdo de presupuestos de Cataluña hasta que pasaran las elecciones andaluzas. Con tal descaro que al día siguiente confirman que ya se puede firmar ese acuerdo. Oiga, ¿qué más nos da los tontitos andaluces o manchegos que los catalanes lleguen a un acuerdo? Pues sí que nos da. Porque Sánchez ha accedido a través de ella a una serie de prebendas para Esquerra, de esas que jamás le van a dar a los indígenas de otros territorios y que se van a pagar con el dinero de todos los tontitos. Una línea orbital de tren, que ya quisieran los extremeños o los andaluces, cambios en el consorcio de la zona franja.
Vale.
¿La zona qué? Franja. La zona franja, ¿eh? També se n'ha assabentat en Jiménez Los Santos de l'acord i del projecte aquest del tren orbital.
Tiran el dinero. Ahora quieren hacer un ferrocarril que no pase por Barcelona. Pero vamos a ver, ¿por qué vas a evitar el centro? Si Barcelona es media Cataluña. Es para juntar más las comarcas, sí, hombre, sí. Y luego vais a ir a Sardana y os coméis los calzots. Son fantasías separatistas. Piensan que están en el imperio austrohúngaro. Están en el imperio de la Berza.
Parlar d'aquest tema ha fet aflorar la creativitat de Los Santos, que ha trobat un nou sobrenom pel president Illa. Recordem que fins ara li deia empleado de funerària o don pellizquitos de monja.
Bueno, hoy es un día, además, en que ya se hará oficial en Barcelona nuestro vasallaje. Todos los españoles nacemos con la obligación de pagar a Cataluña. Pero no a los catalanes, que esto es un error, pensar que los catalanes se forran. No, están peor que en Madrid y que en Zaragoza, porque tienen el gobierno corrupto y separatista de Separatilla.
¡Yeah! Ah, Separatilla, Separatilla. Sí. I ja que hi som, Los Santos també ha abordat el tema de la sensació d'inseguretat a Catalunya, sempre parlant des de la mesura i la rigorositat.
Pero quieren hacernos creer que son, primero, una raza superior, después tienen derecho a cogernos el dinero, luego tienen derecho a robar las obras de arte, por ejemplo, Sigena, que siguen, que no lo devuelven. Pues es que da igual lo que diga el Supremo, ellos no obedecen a las leyes. ¿Qué es Barcelona ahora? La capital mundial del delito violento. Hay un artículo extraordinario de Pablo Planas que cuenta cómo ya hemos pasado del machete a los ajustes de cuentas a tiro limpio. Pero a tiro limpio, o sea, pero en cualquier barrio de Barcelona.
En cualquier barrio.
I t'ho havia de dir, Joel, que el PSC ara voldria la zona franca. I a les xarxes què han dit, Joel?
Uau. Comencem amb un tall vintage que he trobat a Twitter i no deixa en molt bon lloc la televisió espanyola de 1987, Ricard. El programa La Tarde, que presentava l'Alaska, s'hi presenta una joveníssima Carmele Marchante...
Catalana.
Catalana, catalaníssima, acabada de tornar d'un viatge als Estats Units i es presenta amb un titular. Els americans estan pesadíssims en dos temes, d'acord? Doncs no diríeu mai quins són aquests dos temes, que a la Carmele Marchante li semblaven ridículs en horari infantil a televisió espanyola en plena epidèmia del SIDA a Espanya.
Están pesadísimos en Nueva York con ciertos temas.
En Estados Unidos están pesadísimos con dos temas, con el SIDA. Qué horror, qué pesadez.
¿Y en qué sentido pesados?
Y bueno, porque hay una histeria, que todo el mundo está con el SIDA, que chica, al final dices, bueno, yo ya lo he tenido, ya lo he pasado, ya me he curado. Y vamos a hablar de otro tema, porque vaya rollo. Y luego lo de fumar, que menos mal que aquí estamos fumando en el plató, pero lo de fumar es pesadísimo, porque bueno, es que a la que te descuidas, la señora del lado, te dice, no fume.
Tots tenim pecats de joventut, eh? No passa res.
No, si anem a la biblioteca.
I ara marxem amb els amics del canal Castilla-La Mancha. Allà també hi tenen la seva franquícia de l'Atrapa'm si pots, presentada per l'estrella en hores baixes, Frank Blanco, que li fa una pregunta bastant vintage a una noia jove, Zentennial, que és la següent. Qui presentava Passa la vida als anys 90 a Televisió Espanyola? La resposta correcta és Maria Teresa Campos i la resposta de la noia m'ha fet gràcia perquè podria ser un anunci del gobierno contra el consum de cannabis.
¿Quién presentó entre 1991 y 1996 en Televisió Espanyola el magazín Passa la vida?
Ramón.
Ramón, ¿qué Ramón?
El de Atrápame el jamón, ¿o cómo era? ¿El del jamón?
¿Quién del jamón?
Ya. No, si sé quién me quieres decir, pero claro, Ramón no te la puedo dar por buena. Ramones hay muchos.
Ramón. ¿El apellido?
Claro.
Pues vamos mal.
I ara cap a TikTok, Ricard, a escoltar el tall viral del dia. Un pare grava d'estranquis la seva dona ajudant el fill a fer els deures de llengua. La mare vol que entengui el nen la diferència entre passat i present, però el nen, sense voler, demostra haver entès bé una altra diferència.
Però està fàcil, mira. Si jo te digo, papi tuvo paciencia, ¿qué es?
Paciencia.
Sí, pero ¿es pasado o presente?
Pasado.
Ok, bien. Entonces, si yo te digo, mami, tiene paciencia, ¿qué es?
Mentira.
Graciós, no?
Sí.
I acabem amb un consell per la vida d'un home que fa temps que s'hi dedica i no sé si ho sabíeu, Raül Romeva. Raül Romeva, des del seu Instagram, regala píndoles de saviesa en forma de consells per gairebé tots els àmbits de la vida. I jo, des que l'he descobert, la veritat és que sóc molt millor persona. Aquí el teniu pontificant sobre la puntualitat.
Arribes puntual? Doncs arribes tard. I ho saps, el joc ho tenen clar. Arribar a l'hora és arribar tard. La puntualitat no és arribar, és arribar abans. Si arribes a l'hora, ja vas tard.
Senyor Vicent Sánchez, no ho entès.
No.
Sí, la idea
arribar
és...
L'hora és
la idea, sí, la idea
per ser puntual has d'arribar abans.
Exacte. No. Si vas a l'hora, vas tard.
Per ser puntual és arribar a l'hora. Si passes un minut, és puntual igual.
I si arribes un minut abans, ets impuntual, també.
Però ell el que calcula és que quan arribem a l'hora no contem el temps de preparació fins començar a fer la cosa.
Bueno. Si tu quedes a les 5 i arribes a les 5 i 2, ets puntual.
Ai, dos?
Sí.
Bueno, dos no ets tan puntual.
Però s'ha de marcar la puntualitat.
Si arribes a 2:45, tampoc ets puntual.
El nostre marc cultural ets
puntuals arriben dos minuts tard, segur.
Home, i tant, clar.
Bueno, d'acord, sempre diuen la mitja hora catalana.
No sé.
Que truqui el... pots arribar raó, mitja hora més tard i no passar res.
Sí.
Bueno,
sí,
sí. No sé, i això...
Això què?
No sé, no sé, que et preocupa molt.
Definir... A mi?
No, no.
El Raül Romeva, no ho sé.
Escolta, no sé, és una reflexió que fa.
No tenim el telèfon.
És un tema interessant, ens està ocupant temps de ràdio.
Però on fa aquesta reflexió?
A TikTok.
Al seu
Instagram.
Ah, i parla sobre la puntualitat.
Sí, parla sobre moltíssimes coses. Bueno, comparteix consells i píndoles de saviesa. Jo t'ho recomano, eh?
No, quan no tinc res a fer.
Faci-ho vostè, en comptes d'estar tan enfadat a Twitter, faci això, parli de la puntualitat.
A Instagram la gent és més feliç, eh?
A mi el que em fot són els impuntuals de veritat, perquè són els que no avisen.
Ara, ja
està. Els que, avui en dia, mira que és fàcil enviar un WhatsApp o fer una...
Arribo tard. Arribo.
Sí, però si em permetiu fer cara i cullerada, jo que sóc una pànfila i aviso de perquè arribo 10 minuts tard, com aquí ningú avisa per 10 minuts, quan dius 10 minuts la gent ja compta que són 20. I l'altre dia no em van esperar ni 5 minuts. Havia quedat amb una amiga, i que arribo 10 minuts tard, vaig arribar 8 minuts tard, i el 5 ella ja no hi era. I dius, clar, doncs, hi ha un pessimisme sobre el tema la puntualitat. No?
A mi el que m'agrada és quan jo avise que arriba 10 minuts tard, bueno, estic a punt d'avisar que arriba 10 minuts tard, però l'altre t'avisa també, sí, abans.
Ah.
I llavors dius, aleshores no avise.
Llavors dius, no passa res.
I quan arriba li dius, bueno, però quin morro, no? I tu acabes d'arribar 30 segons abans. Perfecte.
No m'esperava generar tant de debat.
Veus? La veritat. Marta Monforte, Pere Rossinyol, Anna Grau i Vicent Sánchez. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé.
Bon dia, bona setmana.
Farem una pausa i de seguida conversarem amb Marc Cabra. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia del sistema sanguini més comercial i la resposta era venal. L'adjectiu venal, amb V baixa i E, té dos sentits. O bé és relatiu a les venes, o bé una cosa que es pot comprar i vendre. 727. Dels 1.337 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Abel Bosch Arbat, de Mer, a la Selva. I avui també ens heu dit venes, venós o xarxa.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics et mourà la imaginació. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Oh. La Mar Cabra va guanyar el Premi Pulitzer el 2017 com a part de l'equip que va destapar els papers de Panamà. La filtració massiva de documents confidencials sobre milers de companyies en paradisos fiscals en què sortien personalitats com Vladimir Putin o els aleshores primers ministres d'Islàndia o el Pakistan, entre molts altres. També apareixia l'exministre José Manuel Soria, que va dimitir després que sortissin a la llum. Marc Cabra, què tal? Des de Madrid, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Avui ens acompanya perquè presenta un llibre que es diu Vivir a jornada completa, un camino hacia otra forma más sana de trabajar. Com dèiem, la Mar va fer una gran gesta periodística, però després d'aquesta fita, Mar, el que expliques en aquest llibre és que vas decidir deixar el periodisme.
Sí, yo después de ganar el premio Pulitzer como parte de ese equipo que hizo historia del periodismo, historia realmente internacional, pues me sentía agotada física y emocionalmente, no me gustaba mi trabajo, era un borde, muy irritable, me costaba muchísimo concentrarme. Yo no sabía que tenía nombre lo que me pasaba, pero se llamaba burnout, el síndrome del trabajador quemado. Y hubo un momento en el que dije, esto no merece la pena, tengo que parar y salvarme.
Salvarte porque... ¿Sentías que no, que la teva vida no tenía massa sentit tampoc, que no sabías per què anaves a treballar?
Y me estaba dejando la salud en el camino, porque investigaciones antes de los papeles de Panamá, yo había perdido un ovario, había tenido problemas de tiroides, y realmente muchas veces normalizamos todas estas cuestiones que además nos suelen ocurrir en vacaciones. Justo me ocurría después de la publicación, me iba de vacaciones y me daba un problema de salud física. Yo decía, qué mala suerte. Pues no, no es mala suerte, Ricard. Si te pones malo en vacaciones es porque probablemente tienes demasiado estrés.
Pues això és el que em passa a mi, o sigui que hauré de revisar una mica tot plegat.
Pues tenemos que hablar, tenemos
sí,
que hablar.
Sí. Bueno, llegint-me el llibre hi ha moltes coses que van molt bé. De fet, tu reculls la teva experiència llibre, com dèiem, Vivir a jornada completa. Per què has portat aquest títol, per això, Mar? És a dir, creus que la majoria de persones no vivim a jornada completa?
Normalmente hablamos de que si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Y yo digo que este dilema es una falacia. Realmente vivimos desde que nacemos, desde que nos levantamos por la mañana. Y por tanto tenemos que vivir todo el rato, vivir a jornada completa. Pensamos que el bienestar es algo que ocurre a partir de las 7 de la tarde, cuando terminamos de trabajar, quizás a ti, pues a partir de la 1 de la tarde. Pero no, tenemos que incorporar el bienestar en nuestra jornada laboral. Entonces, no puede ser que hagamos 8, 9, 10 horas de trabajo sin ningún tipo de pausa, haciendo multitarea todo el rato, sin ningún tipo de respiro, reunión tras reunión tras reunión, todo es urgente. Todo eso afecta a nuestra salud física y a nuestra salud mental. Y hay una manera más sana de trabajar, que es la que planteo en el libro.
Clar, és a dir, tu quan estàvem al consorci de periodistes investigant els papers de Panamà, ens hem d'imaginar que estàveu allò 24 hores sense descans, revisant-ho tot.
Sí, sí, mis días eran, me levantaba, miraba el WhatsApp desde la cama, todo el día, chiqui, 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 ahí mandando mensajes, videoconferencia, incluso estaba con amigos, a lo mejor cenando, y decía, chicos, perdonad, que es que se ha levantado Japón y tengo que responder a un mensaje en Japón, ¿no? Y a las 2 de la mañana, desde la cama, un audio a mi jefa, que estaba en Washington, 6 horas por detrás, y le voy a mandar un audio porque es que esto es muy importante. Y muchas veces confundimos lo importante con lo urgente, y parece que todo es urgente. Yo hablo de que existe la urgentitis, y es un mal que nos afecta a todos. Y tenemos que lidiar contra eso, diferenciando lo que es urgente de lo que no lo es. Y por tanto, identificando qué maneras tenemos para comunicarnos con los demás para lo urgente y para lo que no, pues utilizar otros canales. Porque si no, nos llega un mensaje por chat, creemos que es urgente. Nos llega un correo, creemos que es urgente. Y no puede ser, porque es que nos estamos cargando nuestro sistema nervioso.
El llibre expliques que per tu deixar el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació va ser molt difícil, tant com deixar una parella amb qui portes anys.
Esto no te lo he entendido, Ricardo. Redímelo más despacito, sí, que me estoy lanzando al catalán,
es que
pero...
Yo hablo rápido. No, que cuentas que fue muy difícil dejar tu trabajo, ¿no? Tanto como dejar a una pareja.
Sí, realmente yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Y nos pasa a muchos que nos gusta nuestro trabajo y sobre todo estas profesiones de servicio también les pasa a los que están en la medicina, a las enfermeras, a los profesores, las profesoras, incluso me atrevería a decir en el sector de la abogacía, pero cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
M'ha creat l'atenció aquesta cita que fas, no? Dius, els somnis de vegades projecten una imatge idealitzada de l'èxit, no? Que després no ens fan sentir exitosos o més feliços. Què és per tu ara l'èxit?
Para mí el éxito hoy en día es estar en calma, estar sana y poder desde ahí estar al servicio de los demás, de mí misma y sobre todo de un mundo mejor. Pero partiendo de la base de que yo tengo que estar bien. Y esto nos lo tenemos que repetir y lo tienen que saber las empresas también. Si tus profesionales no están bien y están sufriendo y tienes altas tasas de absentismo, no vas a tener una buena empresa. Y en el libro doy muchísimas claves, tanto para a nivel individual, qué puedes hacer tú para trabajar mejor sin dejarte la salud en el camino, y también para las empresas, para que dejen de tener estos grandes males de los que yo hablo, que es el sentido exacerbado de la urgencia, la urgentitis, la interrupción constante, la interrupcionitis, y también la reunión constante también, esa reunionitis. Todo esto nos está afectando. Y, Ricard, tenemos un récord de bajas de salud mental, con lo cual es muy importante que empecemos a lidiar con ellas desde el entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta trabajando unas 80.000 horas de nuestra vida.
Proposes diferents exercicis d'autoinvestigació, no? per l'atenció, pel cos, pel cor, per la ment i per la comunitat. I en aquests apartats convides el lector també a fer-se preguntes per conèixer-se millors. Amb quin d'aquests consells tu et quedes? És a dir, quins creus que serien els consells bàsics per fixar-nos en quin punt estem?
Bueno, consejos básicos, he escrito 360 páginas de consejos básicos, pero te voy a dar un par de titulares para que la gente quiera comprarse el libro, que creo que es muy, muy útil. Mira, a nivel individual, para mí el gran cambio ha sido relacionarme de manera más saludable con la tecnología. Yo trabajo con el móvil en silencio detrás de mi portátil. ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de saber que el teléfono está ahí nos genera estrés. Además, tengo el WhatsApp, que es mi gran distractor, sin notificaciones, en una segunda pantalla de mi teléfono móvil, y lo tengo pues no en el ordenador, ¿vale? Con lo cual así no me distraigo más con el WhatsApp, que es un distractor. Luego, redes sociales tipo Instagram, que también me roban muchísimo tiempo, tengo límite de tiempo de 30 minutos al día. También tengo las notificaciones agrupadas para que me lleguen a las 10 de la mañana, a las 2 y a las 8, así bueno, no me
això,
distraigo
això,
todo el rato.
Es un estrés eso.
¿Por qué es un estrés? Cuéntame, Ricard.
No, porque al final también tienes que tener un control, ¿no?, del vicio.
Bueno, es que te digo una cosa, lo que no nos damos cuenta es de todo lo que afecta a nuestro sistema nervioso, esa hiperestimulación constante. Y ahora con la inteligencia artificial mucho más, Ricard. Estamos viendo que la gente que está supervisando agentes de inteligencia artificial y trabajando de manera intensiva con la inteligencia artificial, se está friendo el cerebro. Este es un término que se ha inventado el Boston Consulting Group, que me encanta, porque es que nos ayuda a darnos cuenta de que nos estamos agotando mucho más teniendo que estar ahí como pollo sin cabeza delante del ordenador, ¿no? Entonces, es urgente que aprendamos a relacionarnos con la tecnología de una manera que nos funcione a cada uno. Quizás tú, que trabajas en la radio, yo te cuento mis maneras y dices, jo, esto para mí no. Bueno, yo te pregunto a ti y le pregunto a todos nuestros oyentes, ¿qué es posible para ti? Porque normalmente la reacción es, ¡guau, esto yo no puedo! Mira, seguro que puedes, pero tienes que encontrar tú tu fórmula. Por eso, en Vivir a Jornada Completa, yo no doy una fórmula única que nos sirve a todos, no. Te hago preguntas, te digo lo que me funciona, te explico cómo funciona la ciencia, cómo funciona tu cuerpo, según la ciencia, y de ahí te dejo que tú decidas. Y eso es lo mejor. Pero te digo, Ricard, si no ponemos límites al mundo digital, si no nos cuidamos, si no priorizamos el descanso, si no promovemos el foco mientras trabajamos, en algún punto probablemente tengas un problema de salud física, de salud mental. Y no quiero dar malas noticias esta mañana, pero es que es así como funciona nuestro cuerpo.
No, i després també veiem, per exemple, en el cas d'Andrés Iniesta, no? Que també és una persona que ha estat en moments molt, molt àlgids, d'exitosos de la seva carrera, i que després han explicat que han patit moments de molta buidor, de molta depressió, no? És a dir, no sé per què associem socialment l'èxit a una felicitat que la que rasques una mica no és real. És a dir, tu has aconseguit un Pulitzer treballant moltíssim, no? Però val la pena, i segurament ara em respondries no.
Justamente yo digo que esto, yo hice un pacto con el diablo y no me enteré de que lo había hecho. Era básicamente como si el diablo hubiera venido a mí hace 10 años y me dijera, mira, Mar, que no vas a tener vida personal, que no vas a tener pareja, que casi no vas a ver a tu familia, que vas a perder un ovario, que vas a tener problemas de tiroides, que vas a ser infeliz y que vas a te vas a quemar y vas a perder la pasión por ese trabajo que tanto amas. Pero oye, a cambio te doy un Pulitzer. Y yo subconscientemente dije sí. Si el diablo viene hoy, 10 años después, y me dice, me hace el mismo pacto, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Que no. Porque tenemos en esta sociedad muy vanagloriado el estar, pues eso, como pollo sin cabeza, el ir corriendo, el estar muy ocupado. Si alguien te dice, oye, qué ocupado estoy, es que no puedo, oye, tío, lo siento que no puedo ir, normalmente pensamos, jo, esta persona será muy exitosa. Pues a mí cuando me lo dicen digo, jo, pues lo siento por ti. Porque realmente tenemos que tener espacio, de alguna manera, microespacios en nuestra vida para poder responder desde un lugar de libertad, porque si no parece como que nos dominan las redes sociales, no os domina el trabajo, no os domina la vida, y los niños, y el colegio, y tú dónde quedas. Y es que tenemos solo una vida y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, de eso también hablo en el libro.
Clar, però al mateix temps, segurament, clar, són feines molt vocacionals, no? I aleshores, quan tu estàs allà posada, penses, jo haig d'aprofitar aquesta oportunitat que tinc, no? I ho haig de fer ara perquè és un moment de la vida. Saps que després potser ja no ho tindràs, això, no? És a dir, no tens la perspectiva d'entendre que això és un mal que es cronifica si no ho cuides.
Exacto, tenemos que pensar mucho más en los deportistas. Hablando de Andrés Iniesta, mira, yo me gustaría mencionar a Simone Biles, que es un gran referente, ¿no? Simone Biles, referente de la gimnasia mundial, tiene que ir a las Olimpiadas y efectivamente en esos momentos de Olimpiadas, en esos momentos de competición, tiene que estar a tope, estar muy afilada, vale, bien, pero entre momentos de competición, descansa. Es que a nivel físico lo vemos muy claro, ¿no? Si Simone Biles está en las Olimpiadas, está luego agotada físicamente y tiene que descansar. Nosotros, los que trabajamos con nuestra mente, pues no es tan claro, porque parece que la mente no tiene límite, pero la mente se agota. Igual que tenemos ciclos de sueño por las noches, de esto ya lo sabemos todos, ¿no? De la fase REM, lo del sueño superficial, sueño profundo. Hay ciclos parecidos durante el día. De 90 minutos, se llaman un ciclo básico de descanso-actividad. Y si no haces descansos cada aproximadamente 90 minutos, tu cerebro se va gastando, y por eso, básicamente, te quedas como que a veces dices, jo, es que no sé ni lo que hay en la pantalla, que es que no me concentro, ¿no? Y es porque se nos pone a funcionar la mente como cuando el móvil dice, no me queda batería, voy a quitar todo lo que está en segundo plano, pues así. Entonces, es fundamental que los que trabajamos con nuestra mente como herramienta principal aprendamos lo que dice la ciencia sobre cómo podemos trabajar mejor con nuestra mente. Y no olvidarnos de que necesitamos esos descansos y otras técnicas que describo en el libro para no agotarnos, pues igual que hacen los deportistas.
I es pot gaudir d'aquest buit? És a dir, quan tenim un buit, no? De dir, no tinc res a fer aquesta tarda. Tot això, com ho treballes?
No sé si te he entendido muy bien, porque buit no sé lo que es, el vacío. El buit, como en inglés. Oye, sí. Me encanta aprender catalán en todas estas entrevistas. La verdad es que la culpa, ¿no? Es algo que nos surge, ¿no? A mí me surge los domingos por la tarde a veces, que estoy en la cama o en el sofá echándome la siesta y digo, joder, tendría que hacer porque es que mañana, uy, es que esta semana lo complicada que es. Y también tenemos que lidiar con todos estos pensamientos. Y
sí,
la verdad...
Però jo no parlo tant, Marc, del no fer res, sinó parlo d'aquell moment en què tu pots sentir-te, hosti, no tinc res a fer, no estic bé, aquella incomoditat que et genera, ¿no? Quan pares, quan estàs acostumat a tenir un ritme molt elevat. ¿Saps?
Bueno, claro, si estás muy acelerado, luego desacelerar, es que no puedes, imagínate, yo siempre digo, cuando estás en el trabajo y no paras en 8 horas y no tienes descanso, si estás todo el día en el ordenador y luego llegas a casa y sigues pensando en el trabajo, pues es que, claro, es como si te hubieras ido 8 horas de rave a bailar música techno, tú luego no llegas a casa y dices, ah, me voy a dormir, sino que llegas con el sistema nervioso hiperactivado, pues esto es lo mismo. Por eso yo siempre recomiendo ir haciendo descansos o meter momentos de concentración a lo largo del día en los que no haya tanta distracción, o revisar el correo electrónico, por ejemplo, en bloques, que es como los boletines informativos de la radio, ¿no? Los dais a la hora en punto, durante un ratito, y luego pasáis a otro tipo de programación. Pues esto es lo que yo hago con la revisión del correo electrónico. Todos esos momentos me ayudan a calmar mi sistema nervioso varias veces durante el día, porque si no calmas el sistema nervioso durante el día, pues luego pasar de 100 a 0 en tu sofá efectivamente va a ser mucho más difícil.
I tu creus que haguessis pogut aconseguir el Pulitzer treballant 8 hores, organitzant el correu com dius que l'organitzaves, amb aquesta ordre que m'estàs explicant, haguessis pogut arribar igual a aconseguir un Pulitzer?
La respuesta corta es que sí. De hecho, el libro son 10 años de investigación profesional y experimentación personal para demostrar que es posible. No es una respuesta tan fácil como sí, y ya está. Tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas pues voy hablando en el libro, y no solo tenemos que cambiar a nivel individual, sino también a nivel empresarial. No podemos ganar Pulitzers trabajando 8 horas si seguimos mandando correos a las 11 de la noche y desgastando nuestros equipos los fines de semana. Tenemos que aprender a hacerlo de otra manera. Ahora, si se aplican muchas de las técnicas que menciono en el libro, sobre cómo relacionarnos de manera más sana con la tecnología, sobre cómo mitigar todas esas cuestiones que nos desgastan, que son la multitarea, esa excesiva cantidad de reuniones, cuidarnos los unos a los otros, tener momentos en el trabajo también para hablar de cómo estamos y promover la seguridad psicológica, con todo eso se puede. Y no solo te digo que se puede y me tienes que creer. Mira, Alisa Liu, otro ejemplo de deportista, es una patinadora que en las últimas Olimpiadas de invierno ganó 2 medallas. Pues sabes que esta chica, que es muy joven, ya lo dejó a los 16 años porque se había quemado y dijo, de esta manera yo no quiero ser patinadora. Y ha encontrado una manera más sana de trabajar, más alineada con lo que es ella, sin dejarse la salud en el camino y la vida en el camino. Oye, y acaba de ganar 2 medallas. Cada vez tenemos más ejemplos así y tenemos que seguir creándolos y alzándolos en lugares como tu programa, Ricard.
Por eso vol dir que, Marc, pot ser que tornis al periodisme d'investigació, per exemple, d'aquí uns anys?
Yo ahora mismo estoy muy concienciada con promover una manera más sana de trabajar. De hecho, he montado una fundación, sí, que se llama The Self-Investigation, la autoinvestigación. Y hemos trabajado ya con más de 13.000 profesionales y unas 50 empresas de todo el mundo, desde el medio de comunicación The Guardian hasta una pyme en Aragón, para promover esa manera más sana de trabajar. Porque, Ricard, me mata sí, cuando sí, varias veces a la semana me dice la gente, es que me encuentro fatal, es que leo tu libro y me veo, estás describiendo mi vida. Y yo siempre digo, jo, lo siento mucho, porque el trabajo no debería ser un espacio de sufrimiento. Entonces, a mí esto ahora me motiva mucho más que hacer periodismo de investigación. Y de hecho, hago en periodismo de investigación, me he leído todos los papers, lo que dice la evidencia científica, y me abro en canal en este libro para que tú no tengas que hacer ese trabajo y podamos aprender en experiencia ajena. Es decir, que tú no te tengas que quemar porque ja sabes què hacer para no quemarte.
Ara fa uns quants anys dels papers de Panamà, no sé si has pensat en com hagués pogut canviar la vostra feina amb la intel·ligència artificial.
Bueno, la inteligencia artificial está cambiando totalmente la manera en la que trabajamos, y justamente por eso te decía, Ricard, que es urgente que aprendamos a hacer una digitalización saludable. Porque, claro, ahora todo el mundo, que si ChatGPT, que si Gemini, que si le pregunto a Claude, que si voy a tener varios agentes. Pero entonces es que de repente estamos haciendo multitarea elevado a la enésima potencia. Y eso nos está ayudando a ir más rápido, a analizar datos. Si hiciéramos los papeles de Panamá hoy en día, pues sería otra cosa completamente. Pero también nos agota más y nos desgasta, nos genera más carga cognitiva. Entonces, no nos olvidemos, yo siempre digo, en la era de la inteligencia artificial, no nos olvidemos de la inteligencia emocional. Y no es solo una transformación digital o tecnológica, sino también una transformación cultural y humana.
És Marc Cabres, autora del llibre Vivir a jornada completa. És un llibre que recomanem, sobretot perquè us veureu, com deia ella, reflectits, i segurament us farà pensar que això ja és molt important, i si a més preneu decisions i canvieu una mica la vostra vida, doncs veureu que podeu ser una mica també més feliços. Marc, gràcies per acompanyar-nos i bona feina, com sempre.
Moltes gràcies.
Una pausa i ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No,
però d'un hòstia que li va més...
Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De te mare. El director va dir, tornem a repetir.
Oh! La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Celfaixedes.
Bon dia, Ostrell.
Hola, Xurguera.
Ei, bon dia.
Bon dia, Peyu.
Com
esteu?
Sentim lluny, Fel.
Cansat. Sí, ho tens, Fel.
Ara, ara.
Molt lluny, ara.
Ah, estava un pan del mitro.
Ara, ah, molt bé, també, molt bé. Sí, sí. Fa d'anys, sí. D'anys que fas ràdio.
Sí, però ara estava despistat. Mm. És que m'he cremat.
Jo tenia un professor que si llegies molt a prop del paper, venia i et fotia la mà sota la barbeta i feia un palmo, un palmo! I feia l'hòstia, un palmo!
Deu ser un avançat, perquè ja ve a venir les pantalles i et anava sí, dient, posa't lluny.
Sí, sí, sí.
El crit m'agrada molt.
Un palmo!
Sí, és que ho feia així, ho feia així. Un palmo! Vale. Així és.
Sí. Ai,
professors d'aquella època.
Sí.
Oh, tots han tingut.
Sí.
Han tingut.
Sí,
sí. Hosti, jo vaig fer comprar...
José Luis, que fumava Ducados a classe.
José Luis.
Mm-hmm. Anàvem al Ducados per la classe tirant el fum i després li caia la cendra sobre el llibre i feia com així una mica, tancava les dues pàgines per fer una mica de canal i el anava a llançar a la paperera a la cendra. Era com un ritual que tenia.
Jo tenia un que sempre mai mirava sempre mirava la finestra, mai mirava els alumnes, els fèiem ràbia i que l'interrompessin i aixequessin la mà ho portava fatal, es deia Joan B. Culla.
Hòstia,
sí. Joan B. Culla no suportava, primer que no mirava mai i després no suportava cap pregunta. L'interrompies sí. Bueno, i llavors hi havia un que li anava aixecant la mà cada dos minuts
per tocar-li
els braços.
Jo vaig tenir el Paco Maruenda de professor.
En Paco Maruenda?
El Paco...
Hòstia, nois.
El vaig tenir a l'Autònoma quan estudiava Comunicació Audiovisual, el Paco Maruenda. Ens va deixar fer l'examen amb els apunts. També et diré que no vaig entendre res del que va explicar. Llavors, els apunts tampoc servien de res.
Costava d'entendre, sí.
Sí.
El teníem a l'Àgora bueno, i el vam fora perquè no no es acabava d'entendre res.
No pot dir res. No li deixem
dir res.
I va fer una entrevista al Paco Maruenda dient que l'havien fet fora per qüestions polítiques, perquè és una ràdio independentista. I dic,
bueno,
li vaig enviar un missatge i vaig dir no et vaig fer fora perquè no t'enteníem quan parlaves. Ara. Que no era una qüestió.
També és una qüestió política, al cap i a la fi.
Sí. De política lingüística. De
la vocal... gent no sap què votar. Si no entens què diuen, no saps què has de votar.
No. A mi m'agradaria dir una cosa, però no la penso.
Digues,
no, digues,
Xurguera.
Digues,
no, digues, molt tard, Tu que has de parlar de la Renaixença, però què digues?
Parlar de la Renaixença.
No, digues, Xurguera.
Digues.
No, jo només volia dir que tenia un professor...
Jo tenia un professor, també.
De què? De matemàtiques?
Jo en tenia un que sempre deia si los tontos volaren no veríamos el sol, sempre.
Doncs es traia la cartera, a mig de la classe i començava a comptar bitllets. Però així,
Això qui, un professor?
Un professor que tenia.
Amb el dit, llepava el dit.
Llepava el dit i començava...
Tant de rato per dir aquesta merda, Xurguera.
Sí, exacte. Tampoc he trobat que fos una anècdota gaire.
No, també.
Sucosa.
Saps? Pensava que explicaries aquí la gran història. Vull dir que t'ho has inventat això ara mateix.
Però sí. I llavors, ara encara més grossa aquesta. Vaig tenir una professora que va acabar sent la mare de la meva filla gran. Toma. Ah, que no és gros, això.
Com?
Això no és gros, això que he explicat?
Et vas embolicar amb la professora de la teva filla?
Sí, però jo... O sigui, com me vaig embolicar amb la professora... No, de la meva filla no, collons.
No.
la que va ser, la que després seria la mare de la meva filla gran.
Vas embolicar la professora?
Sí.
Però quants anys us portàveu?
11 ens en portem.
Això és delicte.
Collons, però no m'hi vaig pas embolicar quan jo en tenia 8.
O sigui, 11, la mare...
Quants anys tenies, tu?
La gran.
Però va passar molts anys després.
Quants anys tenies?
Però quants anys us porteu?
11.
Però és 11 més gran, ell és més gran que tu o més jove?
Ella és més gran que jo.
Va ser la professora, ha de ser més gran.
Però va ser profe meva.
No és pas profe seva.
Passen els anys... Clar. Ens coneixem, ens enamorem i després... Collons,
però com us torneu a trobar? Com us torneu a trobar?
Una festa d'hivern a Verges. Per Reis, la nit de Reis a Verges hi ha una festa molt ben parida i ens vam trobar allà. Allà ens vam conèixer.
I tu li vas dir, tu vas ser la meva professora i ella no et coneixia.
Sí, i guaita, allò va anar directe.
Sí, sí, sí.
Hòstia, no m'he pas embolicat mai amb una professora meva.
Hòstia, moltes
vegades.
Sí que
vaig tenir oportunitat una vegada, em sembla. Però no.
Jo una vegada també vaig rebre un correu estrany.
Sí.
Em vaig embolicar amb una professora d'anglès, també.
El màxim contacte que vaig tenir amb un professor era l'hermano...